Estel. Salutacions. Aquest dilluns 14 d'octubre, al primer cafè de Ràdio Estel, analitzarem i valorarem la beatificació de 522 màrtirs ahir, diumenge, a Tarragona. Ens acompanyaran el provincial dels Carmelites de Catalunya, Agustí Borrell, el secretari general de la Unió de Religiosos, Lluís Serra, i l'historiador Jordi Albertí. Poc abans de les 9 del matí, entrevistarem el missioner combonià Justino Martínez, que viu actualment al Brasil. Ja a la segona hora, el periodista Ramon Castelló ens parlarà del segrest de Quini en una nova història de l'esport. També ens visitarà Joel Dalmau, director del diari digital en imatges The Objective, que ens presentarà el seu nou projecte. Això i més al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Sara Cruz, molt bon dia i molt bona setmana.
Igualment, Mercè Raga, bon dia.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga. La producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos i Miquel Vera, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Tarragona va acollir ahir la beatificació massiva de 522 religiosos, la més nombrosa en la història de l'estat espanyol.
La commemoració va ser multitudinària i van assistir 25.000 persones. El prefecte de la Congregació per la Causa dels Sants, el cardenal Angelo Amato, enviat al papa francès, va presidir la celebració i va destacar que l'Església no busca culpables amb aquesta beatificació de 522 màrtirs del segle XX que van morir a Espanya fruit de la persecució religiosa dels anys 30.
La Iglesia no quiere olvidar a estos sus hijos valientes. La Iglesia los honra con culto público para que su intercesión obtenga del Señor una lluvia beneficiosa de gracias espirituales y temporales en toda España.
Sentíem, com dèiem, el cardenal Angelo Amato a l'acte promogut per la Conferència Episcopal Espanyola. Hi van assistir familiars dels beatificats, 8 cardenals, més d'un centenar de bisbes i autoritats, com per exemple el president de la Generalitat, Artur Mas, també els ministres de l'Interior i Justícia, Jorge Fernández Díaz i Alberto Ruiz Gallardón, i el president del Congrés, Jesús Posada.
I un corrent polític exparlamentari, podríem dir, agafa cada dia més força al nostre país, a Catalunya. Estem parlant del procés constituent, l'alternativa que promouen la monja Teresa Forcades i l'economista Arcadi Oliveras. Es va presentar ahir al matí amb un gran acte central a les Fonts de Montjuïc de Barcelona.
Sí, Mercè, aquest acte va comptar amb actuacions, per exemple, d'artistes com els cantants Lídia Pujol i Gerard Quintana o el pallasso Tortell Poltrona. També hi van participar professors universitaris, periodistes i exdirigents sindicals. El manifest impulsat per Forcades i Oliveras té prop de 45.000 adherits a tota Catalunya i ja s'han posat en marxa gairebé un centenar d'assemblees locals i també sectorials. Segons Forcades i Oliveras, l'objectiu és contribuir a impulsar un procés des de baix que culmini en la creació d'una candidatura unitària que tingui com a finalitat la convocatòria de l'Assemblea Constituent que redacti una nova Constitució per la República Catalana. D'aquesta manera, que no sigui possible en el futur que els interessos d'uns quants passin al davant, diu el manifest, de les necessitats de la majoria.
Canviem de qüestió, més notícies d'aquest dilluns. El Partit Popular considera provat que la majoria de catalans volen seguir dins d'Espanya.
La seva líder, Alicia Sánchez Camacho, demana a Artur Mas que rectifiqui, que s'adoni que la majoria és Catalunya silenciosa. Assegura que els manifestants del 12 d'octubre haurien estat molts més si haguessin tingut els mateixos mitjans públics que l'Assemblea Nacional Catalana. Mentrestant, el conseller d'Interior i president del Consell Nacional d'Unió Democràtica de Catalunya, Ramon Espadaler, considera que no hauria tingut cap sentit que la seva formació fos present o donés suport a la manifestació del 12 d'octubre. Espadaler respon així a les declaracions dels líders del Partit Popular de Catalunya i de Ciutadans, respectivament, que han qualificat d'error històric que Unió i PSC no fossin en aquesta manifestació.
Recordem, Sara, que milers de persones, 30.000 segons la Guàrdia Urbana, 105.000 segons la delegació de govern i 160.000 segons els organitzadors, es van concentrar dissabte al centre de Barcelona en la manifestació promoguda per la plataforma Som Catalunya, Somos España, que reclama diàleg, convivència i solidaritat. Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí, obrim crònica internacional. Avui entra en vigor a Síria la convenció internacional que prohibeix l'ús d'armes químiques.
Síria es converteix en membre de l'Organització per la Prohibició d'Armes Químiques, guardonada, recordem, la setmana passada amb el Premi Nobel de la Pau. El secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, ha anomenat l'holandesa Sigrid Kaag directora de la missió conjunta entre l'ONU i aquesta organització. Paral·lelament, el Comitè Internacional de la Creu Roja ha confirmat el segrest de 7 dels seus membres al nord-oest de la capital de Síria. Els treballadors humanitaris estarien en mans d'un grup armat desconegut. La Creu Roja, de moment, no ha facilitat ni la identitat ni tampoc l'origen dels segrestats. El grup era al país per portar ajut humanitari i elaborar també un informe sobre les condicions hospitalàries.
A l'Índia, un centenar de persones han mort en una allau humana durant una celebració religiosa quan s'ha ensorrat un pont que donava accés al temple.
D'altres han perdut la vida també ofegades en saltar al riu Sind. Segons l'últim balanç de la policia, 109 persones concretament han mort i 133 estan ferides. A l'acte s'hi havien aplegat unes 50.000 persones devotes per celebrar el festival sagrat de Dussehra a uns 400 quilòmetres de la capital. Aquesta tragèdia al temple coincideix amb el pas del cicló Pailin. El país viu el tifó més fort en 14 anys que ha obligat a evacuar 1 milió de persones i que ha causat la mort almenys de 7.
Repassem dues notícies més en clau internacional. Itàlia farà servir l'exèrcit per tractar d'impedir que es repeteixin tragèdies com les que s'han viscut aquests dies en aigües pròximes a Lampedusa.
El primer ministre italià, Enrico Letta, ha decidit actuar de forma unilateral i ha anunciat que avui dilluns enviarà una força militar humanitària per patrullar pel mar Mediterrani. Letta ha fet el primer pas, però fa dies que demana a Brussel·les un compromís perquè els estats membres de la Unió no deixin Itàlia sola davant dels naufragis que ja han deixat més de 400 immigrants morts, desenes dels quals eren nens i nenes. I sobre la polèmica llei d'immigració italiana, que tipifica, recordem, com a delinqüents les persones sense documentació i castiga tothom que les ajudi, l'ETA va dir que l'aboliria, però de moment que no ho pot fer.
I la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha deixat l'hospital Fundació Favoloro de Buenos Aires després de rebre l'alta mèdica.
Recordem que Fernández va ser operada ara fa 6 dies d'un hematoma cranial producte d'un traumatisme que va patir a l'agost. Ara farà repòs durant uns 30 dies.
I en esports comencem parlant de bàsquet. El Barça s'ha refet d'un pèssim segon quart en què ha encaixat 30 punts per derrotar el València, 76-75, tot i que ha estat a punt de perdre els últims instants.
Doncs sí, d'altra banda, Marcela Bruixador Manresa guanya el derbi català de la primera jornada enfront del Fiat Joventut per 90-78.
Dani Pedrosa ha guanyat la cursa de MotoGP del Gran Premi de Malàisia.
Pedrosa s'ha beneficiat d'una lluita aferrissada entre Marc Márquez i Jorge Lorenzo en les primeres voltes de la cursa. Márquez va acabar segon i Lorenzo tercer. Sí. Recordem que si a la pròxima cursa Marc Márquez acaba amb una diferència de 8 punts, amb el mallorquí guanyaria el seu primer mundial de MotoGP.
Sebastian Vettel també està a un pas de proclamar-se campió del món després de la victòria al Gran Premi del Japó d'ahir diumenge.
El pilot espanyol, volíem dir, Fernando Alonso, va acabar quart i va impedir d'aquesta manera que el pilot alemany es proclamés campió ahir mateix. Marc Weber va acabar segon amb una estratègia diferent de la de Vettel, mentre que Grosjean va acabar tercer i va completar, per tant, el podi amb els pilots de Red Bull. Sebastian Vettel pot guanyar el títol consecutiu, el quart en el Gran Premi d'Itàlia, tot i que guanyi la cursa Alonso i ell acabi entre els 5 primers.
Canviem d'esport, parlem de tennis, perquè Novak Djokovic ha guanyat els Masters 1000 de Xangai per segon any consecutiu després de derrotar l'argentí Juan Martín del Potro en 3 sets.
El tenista serbi venia d'imposar-se la setmana passada al torneig de Pequín i suma 20 partits guanyats en la seva gira per la Xina. Aquesta temporada Novak Djokovic també ha guanyat l'Open d'Austràlia, Dubai i Monte Carlo.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Notícia curiosa del dia.
Doncs l'Acadèmia de Cinema, Mercè, ha contestat amb una carta oberta al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que va assegurar que el problema del cinema espanyol no era l'increment de l'IVA, deriva cultural, sinó en la seva qualitat. Els acadèmics han respost de manera molt contundent al ministre. Vostè, com els iogurts han dit, té data de caducitat, la creativitat no. Per tot plegat, la carta acaba amb un relaxis, que els estirabots són molt perjudicials en política i en la vida en general, i vagi al cinema a veure una pel·lícula, fins i tot espanyola.
Serà torna a sortir aquesta banda sonora de la sèrie Joc de Trons, perquè ha estat protagonista, clara protagonista, aquest diumenge a Sitges.
I tant, és que el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha comptat amb la participació de l'actor Joc de Trons, Charles Dance. Més de 250 seguidors d'aquesta sèrie van assistir ahir a la Sala Tramuntana per rebre aquest actor que anava acompanyat del director del festival, Àngel Sala. En aquesta presentació, l'actor va destacar el seu paper i també de la sèrie de la bona adaptació que s'ha fet de la novel·la escrita per l'autor nord-americà George R.R. Martin. Sobre l'èxit de la sèrie, va explicar que sempre s'espera tenir bona rebuda quan es comença un projecte, però no es pensaven que tindrien tant de seguiment. Després de la presentació es va projectar també el novè capítol de la tercera temporada de la sèrie, que ja es va emetre als Estats Units el juny passat. Charles Dance va rebre el diumenge el guardó La màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria. Dance ha interpretat, per exemple, papers mítics a pel·lícules com Alien 3 o Last Action Hero.
Us parla Ignasi Miranda, 3 minuts i mig i serà un quart de nou. L'Església Catòlica va viure ahir a Tarragona, com dèiem ara fa un moment, la celebració de beatificació més nombrosa de la història aquí a l'Estat. 522 màrtirs de la persecució religiosa a Espanya als anys 30 van ser declarats nous beats durant una celebració presidida pel cardenal Ángelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants. Pelegrins d'arreu d'Espanya i del tot el món, entre ells molts familiars dels mateixos màrtirs, es van aplegar al complex educatiu de Tarragona. La celebració va començar amb un missatge enregistrat per l'ocasió pel Papa Francesc, que va subratllar el testimoni d'amor extrem dels màrtirs. En l'homilia, el cardenal Amato va sintetitzar un missatge de pau des de la convicció que aquests nous beats, que estaven desarmats, segons va dir, són font de perdó i reconciliació.
La celebració de hoy quiere una vez más gritar fuertemente al mundo que la humanidad necesita paz, fraternidad, concordia. Nada puede justificar la guerra, el odio fratricida, la muerte del prójimo. Con su caridad los mártires se opusieron al furor del mal como un potente muro se opone a la violencia monstruosa de un tsunami.
La causa de beatificació de Tarragona, encapçalada pel bisbe auxiliar Manel Borràs, és la més nombrosa del grup de màrtirs, amb 147. Recordem també que en els primers segles del cristianisme va tenir lloc el martiri del bisbe Fructuós i dels seus diaques Auguri i Eulogi, concretament el 259 a l'amfiteatre romà, uns fets que també va recordar el cardenal Ángelo Amato. I un altre punt breu, el Papa Francesc va presidir ahir una missa on va consagrar tot el món a l'Immaculat Cor de la Mare de Déu davant de més de 100.000 persones al voltant de la imatge original de la Verge de Fàtima arribada des de Portugal. El pontífex va destacar que la fe és fidelitat definitiva com la de Maria. En aquesta línia va recordar que Déu ens demana que siguem fidels cada dia en les coses ordinàries i no pas cristians de la dimensió provisional o relativa.
Què hi diu la premsa? Doncs repassem tots ahir les portades dels principals diaris de l'Estat espanyol. La Razón, Artur Mas, mut davant la resposta al seu desafiament independentista. El diari El País, Madrid reclama Rajoy nou finançament abans de 3 mesos. El Mundo, el Partit Popular Valencià es va finançar, assegura, amb diners negres, segons Hisenda. I l'ABC titula l'Església no busca culpables, fent referència, clara referència, a les beatificacions de 522 màrtirs ahir a Tarragona. Serà altres diaris. diaris de Catalunya.
Doncs sí, per exemple, Marcel, el diari El Periódico titula Límit 4 dies en referència a la situació dels Estats Units que mira d'evitar la suspensió de pagaments. D'altra banda, el diari La Vanguardia titula El Papa al·ludeix la guerra civil en l'acte de beatificació en referència a l'acte que va tenir lloc ahir. L'Església proclama nous beats 522 catòlics assassinats durant els anys de la contesta. Seguim amb més portades. El Punt Avui, en referència a la situació que viu Catalunya, titula El Pla Rajoy no farà cap gest Rajoy, ja que confia en la ruptura del front català i el trencament del pacte entre Unió i Convergència. I acabem amb el diari Ara, que titula L'Església evita la guerra civil en les beatificacions.
El Descosit, amb Gabriel Genescà.
Un quart de nou del matí, continuem parlant de premsa, ara amb el filòleg i traductor Gabriel Genescà. Gabriel, molt bon dia.
Hola, Mercè, què tal? Bon dia, com estem?
El Gabriel Genescà ens presenta el Descosit del dia. Gabriel, t'escoltem.
Mira, deixant de banda les manifestacions del 12-O o les beatificacions d'ahir a Tarragona, avui voldria centrar l'atenció en un altre tema, que és la manera de fer negocis a Espanya. I per això comentaré dos articles interessants que he trobat a la premsa digital aquest cap de setmana. Un és de Manuel Milian Mestre, titulat Les oligarquies de l'Estat, el singular digital. I l'altre, de Juan Laborda, titulat La bomba de relojería de la deuda privada empresarial a Voz Populi. Laborda comenta les crítiques que ha fet recentment el Consell Empresarial per la Competitivitat al Fons Monetari Internacional pel seu darrer informe sobre l'estabilitat financera a Espanya, en què deia que el deute privat de les empreses espanyoles és una bomba de rellotgeria. Convé aclarir que aquest Consell Empresarial per la Competitivitat està integrat majoritàriament per empreses elèctriques, petrolieres i el sector de les telecomunicacions, és a dir, pels antics monopolis espanyols, junt amb les grans immobiliàries i els bancs. Però no només les grans empreses han criticat l'informe, també s'han apressat a fer-ho les elites polítiques governants, titllant d'observacions gratuïtes les apreciacions de l'FMI sobre el deute empresarial i dient que en tot cas els mals de l'economia espanyola es deuen a la ineficiència d'un sector públic sobredimensionat i a la baixa productivitat en el treball, que s'ha de compensar amb salaris més baixos. Milian Mestre parla d'aquesta conxorxa entre els alts funcionaris de l'Estat i els grans oligopolis empresarials que té el punt de trobada a la llotja del Bernabéu, entre altres llocs, on es couen bona part dels seus interessos. Recentment n'hem vist un exemple amb el cas Castor, el magatzem submarí de gas a Vinaròs. L'empresa propietària pertany a Florentino Pérez i es veu que en aquest afer hi havia una clàusula de compensació per l'import de la inversió efectuada que aniria a compte de l'Estat si aquesta no aconseguia l'èxit esperat o si sorgia qualsevol greu inconvenient, com ha estat el cas. Amb aquesta xarxa de protecció, a compte dels pressupostos generals de l'Estat, és molt fàcil fer negocis i, en tot cas, d'aquesta manera, difícilment sortirem de la crisi.
Gabriel Genescà, moltes gràcies pel Descosit del dia.
Ràdio Estel.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo, la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda, el 15 de novembre, a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, més que mai, ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3vesdobles.ain-es.org.
Sí.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Àrea de serveis. El trànsit.
Passant 5 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia. En plena hora punta, la veritat és que ara parlem de problemes a la majoria de vies que envolten Barcelona, a banda de les dues rondes que presenten molt trànsit i aturades aquí a l'autopista del Garraf, entre Sant Boi, Esplugues, venint cap a la ronda de dalt, això a l'autopista del Garraf, amb aquest tram d'aturades a 3-4 quilòmetres. També l'autovia A2 presenta retencions des de Pallejà fins a Sant Vicenç dels Horts, i entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, ja el tram que s'anomena Cinturó del Litoral. La B23, amb molt trànsit, són trams aturades, però déu-n'hi-do, gairebé arriben des de Molins de Rei fins a la mateixa Avinguda Diagonal. L'enllaç del Papiol carregat, com sempre, tant l'AP2 com l'AP7. I a l'extrem nord no ens falla la C58, ara amb retencions destacades, intermitents, entre Ripollet i Barcelona en tots dos sentits de la marxa. També més amunt, a la zona de Sabadell i de Badia, baixant cap a la Ciutat Comtal. Acabem amb l'autopista del Maresme, és una altra via, aquí molt lenta, 2-3 quilòmetres, Badalona, en sentit Barcelona. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, bon dia. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia, ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen les empreses operadores de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
I ara coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Molt bon dia, comencem la setmana i ho fem amb unes temperatures baixes, ambient fred, 17 graus ara mateix a Barcelona, n'hi ha 16 a Tarragona, a Girona tenen 10 graus i a Lleida només 9 graus per tot matí per abrigar-se. La tardor a poc va avançant. De tota manera, les temperatures diurnes s'han d'anar recuperant a poc. Avui ja esperem màximes que es situen entre els 18 i els 23 graus, unes temperatures, per tant, molt agradables al centre de la jornada, però que contrasten amb l'ambient fred de primeres hores. Matí amb sol, els núvols de primera hora a poc han d'anar desapareixent, i de cara a la tarda apareixeran alguns núvols a punts de la costa sud i també del Pirineu, però sense conseqüències. De cara a demà, pocs canvis, tot i que les temperatures màximes han de pujar. S'espera una setmana relativament tranquil·la, no s'esperen pas precipitacions de moment, i això sí, les temperatures pujaran, i dimecres i dijous les temperatures diurnes es poden filar molt fàcilment a valors d'entre 24 i 28 graus, per tant tornarem a passar calor de cara als propers dies, però compte que els matins seran bastant freds.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè.
Dilluns que ve, a Temps de Bodes, podreu escoltar les novetats del món nupcial i, per primera vegada, la secció de les esglésies on casar-vos a Catalunya, de la mà de l'Eduard Bufau, periodista de Catalunya Cristiana. També seguirem amb les sessions que hem començat aquesta temporada, com la descoberta de la núvia o la boda d'en Borja. Sigo puntuals.
Sent client de Caixa Empresa, com creu que serà el seu préstec ICO a la Caixa?
Estic segura que tota la tramitació serà simple i flexible gràcies a l'assessorament del gestor de negoci de l'oficina.
A la Caixa posem a la seva disposició els préstecs ICO per donar suport als projectes d'inversió i d'internacionalització que tingui, tan fàcil com li cal a la seva empresa. Caixa Empresa. En els negocis sempre estem al seu costat.
El mirador de l'actualitat.
La celebración de hoy quiere una vez más gritar fuertemente al mundo que la humanidad necesita paz, fraternidad, concordia. Nada puede justificar la guerra, el odio fratricida, la muerte del prójimo. Con su caridad los mártires se opusieron al furor del mal como un potente muro se opone a la violencia monstruosa de un tsunami.
Aquesta frase del cardenal Angelo Amato, pronunciada ahir durant la beatificació a Tarragona, juntament amb altres, com per exemple aquestes, els màrtirs no van ser caiguts de la guerra civil, sinó víctimes d'una radical persecució religiosa que es proposava l'extermini programat de l'Església, o bé tots estem cridats a convertir-nos a la pau, a la fraternitat, al respecte de la llibertat de l'altre, a la serenor en les relacions humanes. Són, com dèiem, algunes frases pronunciades ahir en aquest acte on van ser beatificats 522 màrtirs del segle XX a Espanya. El representant del Papa, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, va assegurar que el perdó i la conversió són els dons que aquests nous beats ens fan a tots. Aquestes expressions van ressonar ahir al migdia, concretament al Complex Educatiu de Tarragona, l'antiga Universitat Laboral, on 25.000 persones van participar en una celebració multitudinària i pacífica, concelebrada per l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, per tots els bisbes de Catalunya i de la resta de diòcesis espanyoles i per centenars de preveres, amb l'assistència d'uns quants diaques. Tarragona, on va viure la majoria d'aquests nous beats, va voler ser, novament, una porta a la pau i a la reconciliació. Sara, bon dia, novament.
Hola, molt bon dia, Ignasi. Doncs sí, el Papa Francesc, en un missatge transmès per una pantalla a l'inici d'aquesta celebració, va destacar l'autenticitat d'aquests màrtirs a l'hora de viure i morir com a cristians i va alertar contra un cristianisme barnissat que no és coherent. Després, en la celebració, el cardenal Angelo Amato va presidir tot el ritual de la beatificació en presència de creients procedents de les diòcesis catalanes i espanyoles, on s'ha completat les 33 causes d'aquests màrtirs. L'ambient va ser de festa i de comunió en l'Església des de la diversitat de carismes. Molts religiosos i religioses, joves de parròquies, grups, escoles i diverses comunitats cristianes, sacerdots diocesans i diaques, famílies senceres i molts creients a títol individual es van fer presents en aquest complet educatiu de Tarragona. Tothom participava amb la idea que aquests 522 nous beats són màrtirs de la fe, que van morir violentament només perquè creien en Jesucrist i no van voler renegar de la seva creença. A més, van donar la vida estimant i fins i tot perdonant els seus botxins. I és que l'Església no reconeix caiguts de cap bàndol, sinó que des del seu esforç per denunciar totes les guerres i qualsevol actuació violenta, com també va fer ahir el representant del Papa Francesc, reconeix amb com a sants o beates aquelles vides exemplars que són model per a tots els cristians. Diversos sectors de la societat catalana i espanyola en general no comparteixen el context i la visualització d'aquestes beatificacions i així ho han mostrat aquests dies molts ciutadans amb 1.700 signatures recollides i altres expressions de rebuig a aquesta celebració. Però són també molts els ciutadans que, més enllà de les creences, consideren tancades bona part de les ferides de la Guerra Civil i veuen en aquestes beatificacions la purificació de la memòria davant d'uns fets que van anar més enllà del conflicte del 36. Aquesta gran beatificació amb la qual ha pujat als altars el nombre més alt de beats espanyols d'una sola vegada ha estat una gran festa sense incidents i alhora sense que hagi estat entesa per tota la societat catalana i espanyola. Amb aquesta festa l'Església recorda una vegada més l'heroïcitat de donar vida generosament.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes comencem el nostre debat d'avui. És un mirador de l'actualitat on ens acompanyen el superior provincial dels Carmelites Descalços de Catalunya i biblista Agustí Borrell. Bon dia, pare Borrell.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres un altre religiós, que és el marista Lluís Serra Llansana, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Germà Lluís Serra, bon dia.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Estela Barcelona el periodista i advocat Joan Safont, també, entre altres temes, estudiós del que va passar als anys 30 a Espanya. Senyor Safont, bon dia.
Bon dia.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat de Girona, comptem avui amb la presència de l'historiador i escriptor Jordi Albertí. Bon dia, senyor Albertí.
Bon dia.
Jordi Albertí, entre moltes altres coses, és autor del llibre El silenci de les campanes, que es va publicar ara fa uns anys, uns pocs anys, precisament a partir d'investigacions sobre el que va ser, segons vostè mateix, senyor Albertí, un moviment organitzat, no?, de persecució contra la fe catòlica durant la primera meitat del segle XX. Però, si el sembla, anem per parts. Primer de tot, si vol començar, per exemple, el senyor Albertí, quina valoració fan de la beatificació d'ahir a Tarragona i què en destacarien pel que han pogut sentir o veure?
Bé, veig que em toca obrir foc.
Si vol, eh? Si
sí,
vol,
sí,
pot
sí,
obrir
sí.
Un altre, eh?
No passa res. A veure, no és fàcil jutjar en poques paraules un acte d'aquesta transcendència. Jo, en poques paraules, diria que amb tot i estar d'acord com a historiador i com a persona creient en el fons de la qüestió, discrepo notablement de la forma i d'alguna cosa més que de la forma en el moment de llegir la homilia del cardenal Amato. Discrepo en alguns dels seus punts que potser hi haurà ocasió al llarg d'aquest debat de posar sobre la taula.
Uh-huh. Ara entrarem, en tot cas. Tenim el pare Agustí Borrell, que va concelebrar juntament amb centenars de preveres. Com ho va veure des d'allà, des de l'altar?
Bé, pel que fa a la celebració, a mi em sembla que va ser una festa que va tenir un to molt, molt serè, molt, doncs, diguem, el que correspon a una festa singular com era aquesta beatificació de tantes persones. Era una litúrgia que, esclar, té els seus rituals i que en alguns aspectes, doncs, potser té unes formalitats, però jo crec que es va mantenir tota la celebració en el to adequat, doncs, de reconeixement de l'exemple de vida d'aquestes persones que van ser víctimes innocents, que van doncs, trobar-se enmig d'un conflicte en el qual elles, almenys els que nosaltres coneixem personalment, perquè formen part de les nostres famílies religioses, doncs no van intervenir activament de cap manera, i em sembla que la forma en què es va fer pot ser discutible, evidentment, i es poden respectar moltes opinions, però que valia la pena fer una celebració, que valia la pena doncs, posar al davant dels ulls aquestes persones que són encara avui per nosaltres un exemple admirable per la fortalesa de la seva fe, pel coratge que van tenir, doncs, de no renunciar a les seves conviccions ni tan sols davant l'amenaça de la mort.
De carmelites descalços, quants n'hi havia entre aquests?
Doncs en aquest cas n'hi havia concretament 11 que van morir a Tarragona i a Lleida, i hi havia també 4 germans carmelites de l'Ensenyament, una congregació vinculada als carmelites descalços que, de fet, va desaparèixer després de la guerra, perquè la majoria dels que formaven part van ser assassinats.
Una celebració, tot i que molts opinaven que potser no calia fer-la amb tants màrtirs alhora. Això
sí, evidentment,
pot ser
opinable. Això és una qüestió discutible i no sé, potser nosaltres mateixos també, segons com, hauríem preferit que a cada lloc es fessin unes celebracions més locals i més no sé, participades per la gent d'aquell lloc, però es va prendre aquesta opció, que també té, doncs, l'avantatge que en un sol dia es posen en relleu tantes persones, i que, bé, doncs, jo fins i tot diria que ha servit per reobrir un debat que, si ha sortit, és perquè hi deu ser latent, i potser és necessari que l'afrontem i que sapiguem fer-ho entre tots d'una manera serena i constructiva.
Uh-huh. Senyor Joan Safont, per exemple, i després Lluís Serra, per completar la roda.
Bé, potser un dels fets més destacats és el missatge del Papa. Va ser un missatge que no es va fer cap referència als fets concrets en el qual van morir, doncs, els màrtirs beatificats ahir, i que potser hi havia hagut una excessiva esperança que el missatge fos diferent i que potser digués alguna cosa més del missatge habitual, sobretot dirigit a fer una anàlisi autocrític del paper de les jerarquies en el moment de les jerarquies de l'Església en el moment de la mort dels màrtirs, però sobretot en el moment de la transició en el qual, doncs, com avui recordava l'Enric Julián a La Vanguardia, no es va ser capaç d'aprovar un document que justament estava escrit en el qual l'any 70 doncs, els bisbes espanyols entonaven una mena de mea culpa doncs, per haver-se llançat als braços de la dictadura, que va ser potser el gran mal que se'ls va fer en aquests màrtirs d'ahir. El gran mal de que se'ls va fer en els màrtirs i per al qual avui encara són víctimes incòmodes.
És el fet de no demanar perdó explícitament, perquè molts bisbes diuen que sí que s'ha demanat.
I sobretot haver estat utilitzats com a arma de justificació d'un règim en el que es deia ell mateix catòlic, i evidentment de catòlic en tenia ben poc. Va utilitzar la dictadura aquests morts, i per això encara avui són incòmodes. El debat que s'ha suscitat, que ha sigut interessant, però que encara està molt marcat per els fets, sobretot per les conseqüències d'aquells fets, ha tapat una mica el fet propi de la persecució, el fet propi de la mort d'aquestes víctimes innocents, perquè la incomoditat del record encara és molt viva. I precisament potser, com a contrapartida, potser el que ha de néixer és un nou discurs i un nou debat en el qual siguem capaços d'integrar-les en el discurs, no?
Aquestes víctimes, integrar-les en un discurs doncs, més purificador, potser,
exacte,
o més d'autocrítica.
Exacte, superador d'aquestes èpoques.
La reflexió de Joan Safont. Lluís Serra?
Bé, concretament vaig estar, evidentment, a la celebració litúrgica.
I va ser en directe a Ràdio Estel, també,
sí,
uns minuts abans.
Sí, en directe a Ràdio Estel, a l'Ignasi, per tant, diguéssim, estava allà, no? Jo veig que hi ha una qüestió que és, que em va agradar, diguéssim, la simplicitat litúrgica, la celebració litúrgica. En aquest sentit, la celebració litúrgica, que segueix un cànon bastant proper al que se celebra al Vaticà, amb beatificacions i canonitzacions, té un ritme pausat, no lent, però pausat, de reflexió, de pregària, de profunditat. A mi em va agradar. I em va agradar molt també que s'obviés, menys un moment que va ser insignificant, el tema de banderes i pancartes. És a dir, no era un lloc per reivindicar, sinó un lloc per pregar. Penso que aquest és un dels aspectes que s'hauria de tenir en compte. Però aquesta simplicitat de la celebració, dins de la qual tu pots fer després una sèrie de consideracions d'algun punt, per exemple, que si l'humilia, que si l'intervenció del Sant Pare, etc., hi ha un altre fet, que és la complexitat del context. És a dir, era una celebració litúrgica senzilla, però amb un context molt complicat d'història i tal. I aquest context el que significa és una cosa molt clara, que si encara fa mal una celebració d'aquest tipus indirectament en el context o directament, és que les ferides estan obertes. I potser el que s'hauria de fer és parlar de les ferides. I atenció, les ferides no les tancarà l'Església només, perquè tampoc només les ha produït l'Església. Aleshores, aquí hi ha un error, per mi, històric, és voler dir, si l'Església demana perdó, que, atenció, hauríem de repassar el discurs del monsenyor Ricardo Blázquez, que sent president de la Conferència Episcopal Espanyola, crec que són les paraules més clares que s'han dit de perdó. Però jo penso que dins de tot són insuficients, perquè si el perdó no acaba globalment en reconciliació social, eclesial, etc., de tot tipus, no solucionem el problema. Les ferides continuaran obertes, perquè no tothom ha demanat perdó. No tothom l'ha demanat. I aleshores hauríem de veure com podem fer un acte de reconciliació. I aquest punt de reconciliació vol dir que haurem d'anar a la veritat dels fets, i tothom, crec que tothom, té coses a ser perdonats i coses a perdonar. I aleshores jo penso que si no hi ha aquest fet, això no funcionarem.
Bé, el senyor Jordi Albertí al principi es referia a l'homilia del cardenal Angelo Amato, que té moltes reflexions, algunes de les quals hem recollit. Per exemple, entre altres coses, també deia que vaja, que aquesta persecució va ser fruit d'una ideologia que volia eliminar l'Església. Però vaja, hi ha alguna cosa que especialment vulgui comentar o criticar el senyor Albertí de l'homilia?
Sí, a veure, jo primer de tot volia dir que quan he dit que no estava d'acord amb la forma no em feia referència a la litúrgia, sí, que estic segur que, com bé diuen els que ho van seguir en directe o que hi van participar directament, doncs era sòbria i pausada. Em referia a les formes en el sentit del text i el context, i en això vaig per el I ho enllaço amb el que deia el pare Serra en relació a que calia potser una clarificació històrica i a que algú comencés a demanar perdó. Jo, en el moment que es parla de perdó, tampoc gosaria mai dir que el perdó ha de fer-se o de demanar-se o d'expressar-se pensant que l'altre també ho farà a continuació. No, crec que com a cristians, si realment a l'Església va cometre errors i sobretot a la jerarquia va cometre errors, ho hauria de fer d'una manera formal. Tu deies, diuen que ja s'ha fet. No, formalment i legalment, diguem-ne, la Conferència Episcopal Espanyola no ho ha acabat d'aprovar mai. Però bé, dit això, com a historiador, jo voldria parar atenció en el punt 2 de la homilia de la cardenal Amato, perquè ell diu, i ho diria en castellà com ho va dir ell, en el periodo oscuro de la hostilidad anticatólica de los años 30, vuestra noble nación fue envuelta en la niebla diabólica de una ideología que anuló a millares y millares de ciudadanos pacíficos, incendiando iglesias y símbolos religiosos, cerrando conventos y escuelas católicas, destruyendo parte de vuestro precioso patrimonio artístico. Bé, aquesta frase, de debò, a part de que és complexa i enrevessada, és exageradament ambigua i inexacta. Vull dir, jo crec que o no es fa cap referència històrica, o si se'n fa alguna, siguem precisos. Perquè, és clar, els adjectius, periodo oscuro, niebla diabòlica, escolteu, Catalunya Cristiana, l'any 1931, el 14 d'abril, va rebre la República dient «Déu salvi la República», amb alegria i amb il·lusió, perquè s'acabava un període que incert i dictatorial, o feia uns mesos que ja havia plegat el Primo de Rivera, però en tot cas era un període, un nou període que il·lusionava a la immensa majoria de la població, parlo de la societat catalana especialment. Per tant, això ja és inexacte. Dir anys 30, escolteu, anys 30, precisem què vol dir anys 30. La persecució religiosa no comença amb la República, no la podem vincular a la República. La persecució religiosa comença en el moment que esclata les hostilitats bèl·liques i uns grups determinats, i ho hem d'enllaçar no pas amb el comunisme, sinó amb el món llibertari, vol aprofitar la benentesa per capitalitzar aquella situació, per aprofitar aquells moments i dur-ho a un intent d'implantar un model social absolutament diferent. Per tant, hem de parlar del comunisme llibertari, per un cas, o de les idees llibertàries més radicals, que tampoc són les anarquistes, essencialment. Per tant, aquesta referència, torno a repetir, o la traiem o llavors ens hem de documentar bé, perquè continua dient que anuló a millares i millares de ciutadans. Què vol dir anular? Jo no entenc aquest verb. Anular no sé què vol dir. Incendiando iglesias, símbolos... És a dir, qui és que fa tot això? La ideologia? No, home, la ideologia jo crec que no. Ho fan uns grups i uns moviments polítics determinats, enemics directament de la República i de la democràcia. Com ho era, perdó, ja acabo, com ho era la Falange, que era declaradament, si no anticatòlica, si contrària al poder del papa.
En tot cas, una ideologia pervertida, podem dir, o una, si és que es pot dir ideologia. Però vostè troba desafortunada la paraula ideologia i la paraula anul·lar, en aquest cas.
Dic anul·lar, no entenc què vol dir. Dic que ideologia no és dir gran cosa. I dic que parlar dels anys 30, que és una manera subtil d'enllaçar-ho, de vincular-ho directament amb l'adveniment de la República, és absolutament inexacte.
Bé, estan d'acord o afegirien alguna cosa o discrepen d'algun dels comentaris que s'han fet, per Agustí Borrell, per exemple.
Bé, és, certament que hi pot haver alguna expressió discutible en l'homilia del cardenal Amato, i sobretot això quan s'entra en qüestions històriques que són molt complexes. Jo certament no sóc pas historiador i penso que les aportacions del senyor Albertí i d'altres historiadors ens estan ajudant molt a conèixer més tot el context d'aquella època. Però, en general, jo penso que tota la celebració d'ahir i també l'homilia del cardenal Amato es va mantenir, a part d'aquestes petites digressions, en un to de no entrar en el judici històric, sinó de centrar-se en la figura dels màrtirs, que ells vistos personalment són certament víctimes, i que per nosaltres, des del punt de vista cristià, són un testimoni de vida, i que com a tal, anava a dir, encara que sigui molt difícil, independentment de les circumstàncies històriques en les quals van donar la vida, mereixen un reconeixement. No? Jo per això penso que la celebració d'ahir era per reconèixer els màrtirs, era per posar davant dels nostres ulls aquestes víctimes. Això, com ja insinuava abans i com també d'alguna manera ha dit el germà Lluís Serra, doncs està servint per reobrir un debat que mostra que les ferides hi són, però potser ahir no era el moment del debat. Jo també estic d'acord que com a cristians l'Església ha de demanar perdó per tot el que ha fet malament al llarg de la història, també en aquest cas concret, però dic que això potser es pot fer a partir d'ara, potser es pot buscar la manera oportuna de realitzar-ho. Ahir era el dia per als màrtirs i per al reconeixement d'aquestes persones.
Avui tenim un mirador de l'actualitat centrat, com veieu, amics oients, en la beatificació de màrtirs ahir a Tarragona, amb la presència del superior provincial dels Carmelites Descalços de Catalunya, Agustí Borrell, amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, el marista Lluís Serra, amb l'historiador Jordi Albertí, que ens acompanya des de Girona, i amb l'advocat i periodista Joan Safont. Més coses sobre això, senyor Safont?
Sí, jo, en la línia del que deien els meus companys, hauria de servir no només dins de l'Església, sinó fora de l'Església, l'Església doncs, honorant-los com a beats, però dins, fora de l'Església honorant-los com a víctimes innocents i com a símbol d'uns anys doncs, tan convulsos i d'una violència produïda just a l'inici de la Guerra Civil, que això hauria de servir, doncs, com deia, aquest record en aquestes víctimes per fer un veritable debat sobre el que va passar, i en aquest sentit doncs, els llibres com els del Jordi Albertí doncs, han donat molta llum en aquest sentit, però encara provoca en molta gent una incomoditat que jo penso que hauríem de començar a desemboirar, a treure, perquè no pot provocar incomoditat el coneixement, doncs, repasses les biografies d'alguns dels morts, dels beatificats, dels màrtirs, i veus que no poden provocar cap incomoditat si es coneixen les circumstàncies en què van morir. Cap d'ells eren persones militants, ideologitzades, mortes per causes de guerra, sinó víctimes innocents per una qüestió de persecució ideològica i religiosa. Vull dir que això hauria de servir per avançar, sobretot en el que és la memòria, doncs, compartida del
i
país.
I el que fa l'Església és beatificar-los, és un estudi sobretot de virtuts.
Sí, sí, sí. Però jo vaig més enllà, jo penso que de l'Església en fora també s'hauria d'assumir aquests màrtirs com a part del patrimoni comú, com a part de...
Ja l'entenc, dintre de la reconciliació necessària, doncs, que siguin una mica víctimes de tots, o que siguin morts
sí,
de tots.
Això em sembla molt interessant, com també des de l'Església s'han de reconèixer les altres víctimes Voldria recordar la nota que va fer la Unió de Religiosos de Catalunya, aquí tenim el seu secretari.
Que per cert els van fer cas amb la celebració sòbria que vostès demanaven.
Bueno, no en tot els...
No en tot, però una mica però sí. Per tant, l'inci, sí.
Però vull dir que en aquella nota es deia això, que mai no s'equivoca qui opta a favor de les víctimes sempre que reconegui totes les víctimes sense excepció. Exacte. Va haver moltes víctimes innocents en aquells anys per moltes causes i per moltes bandes.
I en aquest sentit jo penso que el més interessant seria centrar-ho en les víctimes i no en les causes.
I en aquest sentit potser és bo que aquest debat hagi sortit a propòsit dels beats, perquè des del punt de vista de l'Església jo crec que és cert, es van fer molts errors i molt grossos i s'han d'assumir i se n'ha de demanar perdó. Però també l'Església té testimonis admirables com el de els màrtirs. Els màrtirs, això que dèiem, les víctimes, ningú no les pot discutir i ningú no pot dir-ne res, em sembla, contra aquestes persones quan les mira de prop i veu la seva fortalesa, la seva coherència i la seva actitud pacífica fins al punt de no agafar les armes ni per defensar-se.
Sí, aquí hi hauria, per mi, algun punt interessant també per afegir. Seria que estem redegint aquestes víctimes, aquests màrtirs, no en el moment que van morir, sinó a partir, per exemple, el 37, quan aleshores la guerra es va convertir en creuada, d'alguna manera. Hi va haver una decantació. Però en el moment que es va produir, molts d'ells ni sabien què estava passant, qui s'havia alçat, què estava passant allà, i els van matar. Pràcticament la immensa majoria va morir els primers mesos. Després, clar, el canviar les circumstàncies va ser que s'analitza la seva vida també a partir del fet històric que l'Església doncs, va entrar en contacte amb el règim d'una manera clara. Això seria un punt que és el mateix que quan diuen la guerra dels 100 anys. El que comença la guerra, quan se sap que era la guerra dels 100 anys? Quan va acabar. I aleshores ho analitzes i pots dir guerra 100 anys quan saps que ha durat 100 anys. Però al principi moltes coses no saps com on van. Això seria un punt. I un segon respecte de l'homilia, perquè això potser seria... del cardenal Amato, jo recordo una homilia no massa afortunada que va tenir a Sevilla, en concret. I aquesta, jo penso que...
A Sevilla, en una beatificació.
En una beatificació, però no hi ha de tema històric. Això va ser... intraeclesial, les al·lusions que no van estar massa. Aleshores, el problema d'aquesta homilia, sobretot d'una persona que vinguda de fora, etc., jo no sé si algú pot suggerir o si la fa o si li fan o com va la cosa.
Però, suposo que haurà tingut ajuda.
Sí, però aquí hi havia història i fe. I l'acte era purament eclesial, no era un conveni o un congrés d'història, que es feia un acte de fe. I, per tant, si l'homilia hagués fet com va fer el papa, per exemple, centrar-se exclusivament en el tema fe, obviant qualsevol tema històric, que això ho facin en un altre àmbit, s'haguessin evitat aquestes crítiques que realment no aporta res a l'acte de fe i ho ha complicat, aquestes frases, per exemple. Perquè ara tots els diaris, la frase que han fet és històrica. Quan l'acte d'ahir era un acte eclesial vinculat a la fe. Per tant, diguéssim, és una pena que a vegades no se sàpiga interpretar com ho llegiran els receptors.
Senyor Albertí.
Sí, sí, jo realment, a veure, primer en relació als màrtirs, a les persones, aquestes 522, que dit sigui de passada tampoc sé perquè són 522 i no 23 o 21, i amb això poso un tema que suposo que ara se'ns escaparà, que és veure fins a quin punt no hauria estat millor fer un homenatge, un record a tots els que hi van morir, perquè deu ser molt difícil de limitar-ho, però bé, dos apunts. Un, dir que personalment, per escriure els dos llibres, El silenci de les campanes, que és aquesta visió en el context català de la persecució religiosa i la Iglesia en llames, que no n'és pas la traducció, sinó l'estudi des d'un context espanyol, vaig repassar tots i cada un dels milers de fitxes dels sacerdots i religiosos morts, assassinats, i a part d'arribar a aquesta conclusió doncs, de que realment hi va haver-hi una persecució programada, una estratègia determinada d'un grup determinat, diguem el nom, FAI, Federació Anarquista Ibèrica, deixem-ho apuntat, cal reconèixer una perversió en la tria. És a dir, jo, quan tenia a les mans els fitxes doncs, d'un sacerdot de 80 anys o de 70 i tants, i pensava, i com és que ho va matar? Vaig anar traient unes petites constants. Quan més ancià era el sacerdot, es deduïa que més anys havia dedicat a pervertir el poble. Quan més bo era un sacerdot que havia fundat un hospital, una escola o que treballava a la universitat, més havia de ser executat públicament i si pot ser exemplar, de manera exemplar, perquè tenia més intel·ligència per pervertir i per deformar el sentit primigeni que havia de tenir una societat. Per tant, realment sí que van ser víctimes, moltes d'elles, algunes des d'una senzillesa innocua, gairebé, doncs, sí, innocua, deixem-ho així, doncs, d'un capellà de poble que gairebé no els va veure ni a venir ni què passava i que simplement deia ja ens veurem al cel, perdoneu-los que no saben el que fan, i per tant aquesta mística crec i aquest valor crec que s'ha de reconèixer, però per altra banda jo diria dues coses. Una, primer, reconèixer que la República, amb tota la seva anomalies polítiques i històriques, en tots els seus errors, que en va cometre moltíssims, des del propi debat de la Constitució de l'any 31, on ja s'anunciava, Niceto Calazamora ja deia, esto es el campeonato de las locuras, estamos sembrando la semilla de una nueva guerra civil. Però deixant de banda això, hem de reconèixer també que l'any 37 la República va intentar frenar tots aquests assassinats a la rereguarda, cosa que lamentablement, justament en aquella època, els bisbes feien la declaració de suport en l'alzamiento nacional i allà, des de les autoritats, s'esperonava la violència, també contra molts innocents, i recordem-ho, també contra un grup de sacerdots bascos, que potser també caldria estudiar-los en detall, perquè van ser exemplars i fidels a la seva terra, a la seva pastoral, i que mai s'ha considerat com a exemple, segurament, o si més no, no s'ha posat al damunt de la taula, de primera plana dels diaris, tenint en compte que la complexitat del moment va fer que fos realment també l'Església qui frenés sí. aquella línia d'execució que havia tingut el general Franco, no?
Sí, capellans bascos, recordem-ho, assassinats pel franquisme. En
sí, assassinats pel franquisme.
Pel bàndol nacional. Hem d'acabar molt breument, si vol afegir alguna última cosa.
Jo vull afegir només una sola cosa. Jo demanaria valentia a l'Església, en el sentit global, jerarquia i fidels, tots nosaltres, per obrir públicament un debat, aquest debat, però públicament, en un simposi, en un congrés, a on sigui, convidant-hi totes les parts implicades. Joan Peiró, el senatista, ja deia que tots havien comès assassinats, totes les formacions polítiques, i tots havien comès errors. Han passat més de 70 anys. Jo crec que l'Església faria bé o de participar o de prendre la iniciativa sí. i dir anem això a un simposi o un congrés per estudiar-ho a fons.
En això em sembla que algunes idees han sortit. El mateix Agustí Borrell ha dit que, bé, recordar totes les víctimes, reconèixer-les. Molt breument, es queden 30 segons.
Sí, jo tinc esperança en que les noves generacions, tant d'historiadors com de membres de l'Església, doncs això ho permetin i, per tant, aquestes ferides, no tancant-les malament, sinó tancant-les...
Que l'Església contribueixi a tancar-les, en definitiva,
sí,
encara que no és l'única.
Sí, però d'una manera de que no facin mai més mal.
Però aquestes ferides continuaran obertes perquè la guerra va acabar amb el que s'anomena el dia de victòria, per tant, amb vencedors i vençuts. Una guerra només s'acabarà bé i les ferides es cicatritzaran si acaben reconciliació.
Tant de bo que el record dels màrtirs ens ajudi a tots a tenir actituds de pau, de perdó, de demanar perdó i de perdonar els altres.
Gràcies, Agustí Borrell, Lluís Serra, Joan Safont i Jordi Albertí. Fins un altre, bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Gràcies.
Cada dimecres, al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Let me inside you. I arribem a les 9 amb Him to Her de The Pretenders, protagonistes de l'efemèride d'avui. A les 9 arriben a l'estudi de Ràdio Estel la Mercè Raga i la Sara Cruz amb la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the